A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És el nostre temps a l'ADEC, com cada 15 dies, per parlar, en aquest cas, de promoció econòmica. Saben que la majoria de casos, les converses que mantenim en diferents empreses tenen relació amb el dia a dia, en el moment en què estem, en com veuen les coses de cara al futur, en com s'han desenvolupat les coses fins ara, des que van començar. Saludem l'Esther Font. Esther, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'Esther és de visitsitges.com.
Correcte.
Què és visitsitges.com, Esther?
Visitsitges.com és un gran portal d'internet on de tot Sitges hi té cabuda. Des del que ve per passar dos dies, una setmana o un mes, als residents, com els possibles residents que vulguin venir a viure. Donem tota la informació que es vulgui trobar de Sitges, la donem. Agenda, notícies, els programes de tots els actes, bueno, des dels tràmits per empadronar-te, per buscar escola, rutes turístiques, tot el que vulgueu de Sitges ho donem.
Com neix aquesta iniciativa i a partir de què?
Pues va néixer fa dos anys, perquè a vegades buscàvem informació i ens era difícil trobar-la o trobar-la en un sol lloc. Trobaves, bueno, alguna cosa amb alguna web municipal, alguna altra amb alguna web privada, però et perdies una mica. Hi ha informació, però molt potser desperdigada. I vam pensar que seria interessant ficar-la tot en un sol lloc i que la gent pogués trobar tot el que volgués de Sitges en un mateix lloc. I, a més, facilitar-la en anglès, en francès i en rus, perquè últimament estan venint molts russos cap a Sitges.
Fem un parèntesi aquí. Què està passant amb els russos, Esther?
Doncs, bueno, que han trobat que tenim molt bon clima, que és un lloc fantàstic per venir-hi a viure i passar-hi una estona, i estan venint molts, i clar, els estem resultant econòmics per venir, i els hi agrada i s'hi queden.
Veníeu els responsables d'aquest portal d'on? Del món del turisme, del món de l'empresa,
del món empresarial.
Del món empresarial.
Sí, jo sóc economista.
Ets economista.
Sí.
Per tant, suposo que abans de començar una iniciativa així, els números i les previsions i les prospeccions tenen un sentit aquí, no?
Sí, sí, sí. Vam mirar-ho, però és que també l'origen de tot això és amor per Sitges. Ens encanta i volíem projectar la millor imatge de Sitges a nivell mundial i pels que vivim, que ens agrada, poder trobar tot d'una forma maca, agradable i que n'estem orgullosos.
I viviu de sempre, Esther?
Sí.
Sí. I per tant era una forma... Vaja, hi havia aquí una mica de passió també aquí dins, eh?
Hi ha molt de passió.
Molt de passió.
Sí.
Molt de passió. Ho dic perquè quan es posa en marxa un projecte que segurament conviu amb altres projectes o amb altres portals que també generen informació, fins a quin punt un pensa, bé, d'això en traurem molt de rendiment, en traurem un rendiment que ens permetrà viure, ho combinem amb altres, bé, amb altres coses, o definitivament un es planti i diu, no, ho farem, apostem totes les cartes a aquesta...
Hem apostat per això perquè primer vam veure la necessitat que hi havia de poder posar un lloc amb tota la informació i a més ja preveient l'arribada que venia de russos i això, vam dir, bueno, pues un lloc on hi ha tota la informació no només pel turisme sinó també pel resident, perquè els residents som els principals fans de Sitges, són els que n'estem enamorats, en disfrutem cada dia i ens agrada saber tot el que passa per poder participar en tot, perquè Sitges participa molt de les coses. Llavors, bàsicament hi ha passió, és el primer que ens va motivar en tot això. A nivell de números, bueno, les coses ja arribaran, perquè si ho fas perquè t'agrada, perquè disfrutes i treballes molt, al final les coses surten.
Doncs un plantejament inicial. És dolent pensar en una rendibilitat immediata quan es posa en marxa un negoci?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí, perquè t'autoimposes una pressió que no és l'objectiu. Quan engegues un negoci, l'objectiu jo crec que és fer-lo amb tot el carinyo del món, amb tota l'il·lusió i treballant-ho molt per mostrar alguna cosa que t'agrada, que hi creus, sobretot perquè hi creus.
I suposo que entre poc i massa, no? Entre pensar en la no rendibilitat immediata o no pensar mai en la rendibilitat, suposo que hi ha un terme d'equilibri aquí, no?
Sí, clar, bueno, vendre gel al Pol Nord, per molt que t'agradi el gel, pues, a lo millor és absurd.
Però és absurd.
Llavors, s'ha de, clar, plantejar totes les coses des de tots els punts de vista.
Quanta gent sou movent aquest visit Sitges.com?
Actualment a tot rendiment som dos, més col·laboradors externs.
D'acord.
Perquè utilitzem traductors professionals, o sigui, tots els idiomes que està a la pàgina no utilitzem traductors automàtics com es puguin fer servir amb altres, sinó que considerem que se li ha de donar tot el sentit perquè s'entengui a nivell cultural en cada país el que volem dir, que quan parlem d'una barretina la gent sàpiga el que és. Que no
surtin traduccions estranyes.
Estranyes, exacte. Com que a vegades es fan molts barbarismes, hem apostat per tenir col·laboradors de traductors, del dissenyador de la pàgina web, o sigui que tenim col·laboradors externs, però nosaltres som dos.
Saludem a l'Ulisses Juncà. Ulisses, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'Ulisses és...
No passa res.
Ho saludeu. Com dèiem, ho salvarem com podrem, i en qualsevol cas segur que el discurs supera la qualitat de la veu, hores d'ara. De l'empresa Efficient Language Coaching.
Sí.
Empresa, ens deies, Ulisses, radicada a Alemanya.
L'empresa és radicada a Alemanya i fem seminaris aquí a Sitges, per la nostra directora i propietària de l'empresa és ex-resident de Sitges, de molts anys, està enamorada de Sitges i per tant fem els seminaris aquí. L'empresa està funcionant a ple rendiment a Anglaterra i Alemanya i també es fan seminaris a Itàlia.
Una empresa dedicada a...
A fer seminaris de language coaching. El language coaching es tracta d'ensenyar la llengua anglesa i altres idiomes, però la nostra especialitat és l'anglès, amb un sistema que barreja els principis tradicionals de coaching amb l'utilització de principis de neurociència per l'ensenyament de la llengua anglesa o altres llengües.
Ara necessitarem unes quantes, diguem-ne, matisacions o afegits a aquest raonament inicial. Tècniques de coaching per un costat, que segurament més o menys tothom ja té al cap què pot significar
el
això.
El coaching es diferencia de l'aprenentatge tradicional en comptes de ser mestre-alumne, en què el coach es posa al costat de l'alumne per anar cap a l'aprenentatge. No hi ha una situació superior i inferior de l'alumne, sinó que està al mateix nivell per anar cap a l'aprenentatge.
Talment com si estiguéssim parlant d'una conversa en la qual
El coach es posa al costat del coaching i van cap al coneixement. No hi ha una superioritat del mestre-alumne.
D'acord. Fins aquí encara ho podem salvar.
Vale. La neurociència explica el funcionament del cervell. Aleshores, si coneixem el funcionament del cervell, podem fer un aprenentatge molt més tècnic i molt més eficient i per tant molt més ràpid i molt més eficaç, no? Es tracta de desbloquejar el sistema emocional, el sistema límbic, el que diem el cervell emocional, i treballar molt l'emotivitat i la intencionalitat de la persona.
Què seria funciona... això, més o menys perdre la vergonya?
Perdre les coses que ens bloquegen, no? Per l'aprenentatge, les vergonyes, i treballar molt la intencionalitat i la motivació de la persona, no? I fer que totes aquelles coses que ens bloquegen, tot aquell flux de productes químics que fan que una persona, per exemple, quan està enfadada no la pots fer raonar. Una persona quan està bloquejada no pot funcionar el neocòrtex, que és la part pensant del cervell, no? Que és la part que tenim desenvolupada els éssers humans, no? Aleshores, has de desbloquejar el sistema límbic perquè funciona el neocòrtex. Quan pots aconseguir això, pots aconseguir que certs parts del cervell funcionin molt millor. Estudies a la persona una per una i li pots fer aprendre molt més ràpidament que amb un sistema tradicional. Aprofites molt més el temps, perquè, de fet, la persona, el temps que té de concentració i d'aprenentatge és molt limitat. Per tant, l'has de fer aprendre molt més ràpidament, no? Si tu saps com funciona el cervell, la pots fer aprendre més ràpidament, no?
O sigui,
fas treballar el sublòbul frontal i crea nous camins sinàtics.
O sigui que no estem parlant de la típica metodologia de professor, classe d'alumnes?
No s'utilitzen llibres.
No s'utilitzen llibres.
No.
I s'acaba aprenent anglès.
I s'acaba aprenent més ràpidament i més eficaçment. Anglès o altres idiomes. L'anglès és la nostra especialitat.
Anem a fer allò de... Vaja, de la típica empresa que truca i diu, escolti'm, i en quant de temps, això?
Pues miri, fem seminaris de 8 hores, en el qual una empresa, per exemple, exportadora, aquí que som terra de vins, pues li fem li preparem un seminari especialitzat en analogia, o un advocat que vagi a fer preparar una conferència, un cas a l'estranger, o un enginyer que tingui un llenguatge tècnic, els hi preparem.
I al cap d'aquestes 8 hores?
Si és capaç de tenir una base, ha d'entrar tenint una base, una base mitjana.
És a dir, hi ha d'haver uns mínims coneixements de la llengua.
Hi ha d'haver uns mínims coneixements de la llengua. En 8 hores el preparem perquè vagi a sortir a una fira a vendre o preparar-se una conferència.
D'acord, és a dir, a adaptar el seu coneixement de la llengua a la finalitat...
El profundim i l'adaptem en aquella finalitat concreta.
Sí. Poden ser 8 hores, poden ser més de 8 hores.
El seminari dura 8 hores.
Sí.
El seminari dura 8 hores.
Quines empreses es poden interessar per un tipus de producte tan específic?
Per exemple, a Alemanya estem treballant molt amb empreses del sector de les energies renovables. Empreses que fan horts solars o parcs eòlics, no? Renovables. Mm.
O sigui, no es tracta d'aprendre un idioma, es tracta de millorar el coneixement d'un idioma per adaptar-lo a un determinat àmbit professional.
Correctament, correcte, sí.
I aquest mètode el va dissenyar...
L'ha dissenyat la nostra directora, la Rachel Panning. És un mètode que es basa en persones que són llicenciades amb alguna disciplina que tingui que veure amb el coneixement d'idiomes, i després es fan uns cursos a l'ICF, l'International Coaching Federation, o sigui que són gent molt preparada, i bueno, és un mètode patentat des de fa aproximadament un any, i és un sistema completament nou, només el fem nosaltres, no? Hi ha altres sistemes de coaching, però coaching amb aprenentatge d'idiomes només el fem nosaltres.
No deu ser fàcil vendre aquest mètode?
Costa una miqueta de fer entendre.
Per això, de fer entendre, dir, escolti'm, sí, això funciona així. Sí, perquè l'empresa digui, bueno, ja ens entrem, però no sé jo fins a quin punt aquest tipus de funcionament em servirà o no em servirà.
Clar, perquè la gent d'entrada et fica dintre del paquet de la formació convencional i no té res a veure. És un altre sistema, és una cosa nova. Portem 3 mesos a Espanya, bueno, 4 ja.
D'acord, el més difícil, hores d'ara, què és?
El més difícil és arribar a l'interlocutor que pren les decisions en una empresa, com sempre, no? I això costa una miqueta, però aquí estem.
En un mercat de, suposo...
En aquests moments el mercat, com tots sabem, el mercat espanyol pues, està molt malament, les empreses han de sortir a internacionalitzar-se, no? I això és el que nosaltres donem, una eina per a la internacionalització, per a la gent que vol, les empreses que han d'exportar. Sempre poso un exemple una mica negatiu, ni el president de l'estat espanyol parla anglès, o sigui que estem bastant verds, no? Mm-hmm.
D'acord. En un suplement de La Vanguardia, no, el suplement és del 6 d'abril, parla el responsable de l'Institut Espanyol del Café. Vaja, quan la gent de la DEC ens va dir vindran de l'Institut Espanyol del Café, esclar, vam pensar, vaja, en una mena de, jo què sé, de la mateixa manera que vostès poden tenir cap la Reial Acadèmia d'alguna cosa o altra, bé, l'Institut Espanyol del Café. Doncs bé, Rafael Moral, de l'Institut Espanyol del Café, deia, manifestava, en aquest suplement de La Vanguardia, ser escèptic i creure que en la restauració les monodosis són una moda que no arriba per quedar-se. Les monodosis, entenem-nos amb aquest tipus de cafè que ja ve gairebé a punt perquè no falli mai a l'hora de servir-se i, per tant, sigui sempre tot pamant, no? I deia el senyor Rafael Moral que els professionals en general no li veiem futur pel preu elevat de la càpsula i per la caducitat i el deteriorament que pateix el cafè a curt termini. Segons aquest expert, en el futur el client valorarà, i estem parlant de cafè, la traçabilitat de la finca d'on prové la barreja i per això aspira a qualitats més altes, quelcom que està fora de l'abast de les càpsules. Moral reivindica en aquest sentit la figura del barista. És un element fonamental i ho serà encara més perquè els productors van en camí de produir més qualitat. L'objectiu de cada finca de cafè és que acabi sent considerada com una bodega del vi. Per tant, estem parlant del cafè en un nivell, diguem-ne, bastant més elevat del que acostumem a tenir a la nostra vida quotidiana. Carlos Moral, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Ha après cafè en Carlos Moral moltes vegades a la seva vida, sí, com suposo que l'Ulissis, com suposo que l'Ester, com suposo que un servidor. Hem après cafè de tota mena.
De tota mena.
De tota mena. No sé si està molt instituït aquest coneixement del cafè o aquesta cultura del cafè o entendre el cafè al nivell al qual el senyor Rafael Moral manifesta en aquest suplement. Ho tenim assumit, això, que el cafè pot arribar a ser quelcom semblant al que podem equiparar amb la cultura del vi o una cosa així?
No, yo bajo mi punto de vista yo creo que actualmente en el mercado español aún no se valora como se está valorando a día de hoy el las viñas o el vino, ¿no? Somos un país productor de vino y en todo momento cuando vamos a cualquier restaurante o a cualquier bar a tomarnos una copa de vino, punto número uno, sabemos qué vino nos estamos vamos a beber, y punto número dos, siempre, bueno, pues hay una persona que es el sommelier que pues va a venir a la mesa y te va a hacer un poquito de
protocolo, explicación,
de explicación, de dónde está cultivado, un poquito pues va por ahí el tema, ¿no?
En canvi, és paradoxal perquè devem prendre, jo no sé quant de cafè pren Espanya, però devem prendre un disbarat de cafè, no?
Sí, lo que pasa es que no sabemos qué café bebemos cada mañana. Nos estamos bebiendo a lo mejor una media de 3-4 cafés diarios por persona y aún a día de hoy no sabemos qué café nos estamos bebiendo. Pero el problema no es que nosotros no lo sepamos, sino el problema es que ni el propio hostelero, que teóricamente sería el encargado de tener la responsabilidad de un barista, no sabe què cafè està manipulando, no? Ahí viene el problema, no?
Que ens interessa molt saber quin cafè prenem, o ens interessa prendre un cafè i mirar.
Bueno, nos interessa saber si estamos tomando un buen café o un mal café, ¿no? Y saber que, bueno, qué mundo de posibilidades hay detrás de ese producto, o que nosotros vemos únicamente es una taza con una bebida negra, muy astringente, muy amarga, que no sabemos de dónde sale, ni de qué fruto, ni cómo se cultiva, ni qué matices podemos encontrar dentro de esa taza, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno...
Y como el subín lo ensucrem, ¿no?
Sí. El sucrem,
que és un pecat, que és un pecadet mortal, això d'ensucrar-lo, no?
Bueno, un pecado no, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a...
Perquè ens venen i ens diuen que sí, eh? Bé, fem pecats mortals cada dia, doncs, probablement. Però el cafè es pren sense sucre.
Es pren sense sucre siempre y cuando pues tengas un producto de calidad y bueno, sepamos que ese producto, el cultivo que ha tenido en el país de origen haya sido el adecuado.
D'acord, perquè vas per algun lloc i prens el cafè sense sucre i...
Impossible.
D'acord.
Imposible. D'acord. Entonces le tenemos que añadir un poquito de azúcar porque esa cereza que nace el fruto del café no le han dejado madurar como es debido, ¿no? Es como si nos bebemos un zumo de naranja y el zumo de naranja aún no, esa naranja aún no ha sido madurada correctamente, a ese zumo de naranja le vamos a añadir azúcar.
D'acord. ¿Per qué neix l'Institut Espanyol del Café?
Nace a través de la empresa madre de, como bien hemos visto en el artículo de don Rafael Moral, nace a raíz de que bueno, vamos estudiando el mercado y vamos viendo de que no hay ningún tipo de cultura, no hay ningún tipo de inquietud en el hostelero y bueno, nace un centro de formación y consultoría para toda esa gente que tenga inquietudes sobre el mundo del café.
Porque el instituto no tiene cap vinculación con cap empresa de café.
No.
No, suposo que les coneix, òbviament, sí, perquè les deu conèixer totes, però no té cap vinculació directa en cap empresa de cafè.
No, tenemos un microtostador en Castelldefels, que es una tienda de venta a granel con derecho a degustación.
Què és això d'un microtostador?
Microtostador es una tienda de café con una tienda de café con diferentes tipos de orígenes, y un microtostador sería una tostadora pequeñita donde tostamos en directo, donde la gente puede observar el café en verde como nos viene de origen y qué proceso tiene el tueste y cómo afecta y cómo cambia el tueste.
D'acord. Perquè, i ens disculparà la nostra ignorància, el café originalment és un gra verd.
Sí, es un grano verde, nacido de una cereza roja de un arbusto, se llama cafeto, y de cada cereza nacen dos granos de café unidos por la propia base.
D'acord. I aquest gra és verd?
Sí, és verde.
I el procés per elaborar aquest gra i acabar sent cafè?
El proceso es, lo voy a explicar muy brevemente.
Sí, la forma más didáctica, sí, que puguis, Carlos.
Nace de un fruto, bueno, nace verde, pasa por amarillo y acaba el fruto rojo. Cuando el fruto está rojo significa que al propio café que está dentro de ese fruto le ha dado tiempo a absorber la miel que le envuelve. Entonces la miel es el azúcar.
Entesos.
Que realmente ese café ya lleva azúcar de origen.
D'acord. ¿Pasa mucho tiempo per tot aquest procés, des d'aquest gra verd fins al final?
No pasa mucho tiempo. Bueno, hay dos cosechas anuales, y bueno, una vez se hace la cosecha, pasa por una serie de despulpados y una serie de procesos y una serie de secado, y una vez nos llega en España, nosotros le damos nuestro perfil de tueste.
D'acord, aquest café ve d'on?
De, bueno, diferentes tipos, de diferentes países productores, como podría ser Colombia, Guatemala, Nicaragua, Kenia, Etiopía.
D'acord, haig d'entendre que ni tothom fa el mateix café.
No, y en cada país tienen sus perfiles sensoriales, porque los tenemos, es un punto muy importante que debemos de saber, que cada café cultivado en diferentes puntos del mundo, en diferentes altitudes, diferentes terrenos, diferentes climas, ese café nos van a aportar diferentes perfiles, diferentes sabores, diferentes matices.
¿El café es caro?
No es caro, lo veo excesivamente barato.
Caram.
Lo veo excesivamente barato y le pongo siempre mucho hincapié, sí, por todo el trabajo que hay detrás de esa taza de café. La gente normalmente por las mañanas nos bebemos un café para despertarnos, ni siquiera lo disfrutamos, le echamos dos sobres de azúcar y nos vamos a trabajar. Entonces no nos damos cuenta que de cada taza de café hay miles de personas y miles de familias trabajando para nosotros podernos beber una taza de café. Y yo creo que son los auténticos protagonistas, de las cuales pues nosotros lo que intentamos es hacer ver todo el mundo que hay detrás de esa taza de café. Entonces yo creo que si la gente supiera todo lo que hay, la gente valoraría cada día más ese producto.
Aleshores, en aquest sentit, l'objectiu final de l'empresa quin és? difondre la cultura del café,
fomentar cultura de café y profesionalizar al mercado de la hostelería y al mercado de unas grandes multinacionales.
Uh-huh. A través de cursos, de seminarios, de...
Sí, hacemos todo tipo de cursos, desde barista. Bueno, yo comenzaría por definir un poco la palabra barista.
Es que es, ¿no?, el que anàvem. En alguna ocasión habíamos hablado de eso. El barista sí. Es, vaya, el sommelier del café, gairebé, ¿no?
Más o menos.
Más, ¿no?, o menos.
Bueno, es como lo llaman, ¿no? La gente, pues, en la calle, pues, la gente, pues, bajo el punto del desconocimiento, pues, le puede llamar el sommelier del café, ¿no? Barista, barista es el... La palabra para definirla sería el profesional especializado en trabajar cafés de alta calidad. Lo que se encarga... Sería de crear.
Es el hombre nuevas. De la máquina, vaya.
Sí, el hombre de la máquina que se encarga, aparte de guardar la máquina, se encarga de crear nuevas y diferentes bebidas basadas en el propio café. ¿Qué diferencia hay entre un camarero y un barista? Uh-huh. La diferencia es que un barista en todo momento sabe, punto número uno, qué producto hay dentro de ese molinillo, de esa tolva.
Sí, sí.
Sabe, pues, qué matices tiene, sabe qué procedencias tiene. Punto número dos, sabe manipular para sacar el 100% el rendimiento de ese café. Y punto número tres, sabe todo el mundo de creatividad que se puede llevar a cabo bajo ese expreso o esa bebida de café.
Mm-hmm. Vist com estan les coses en general i en el context, hi ha molta gent interessada veritablement en formar professionals amb aquest nivell de qualificació per servir cafès.
Sí.
Sí.
Cada vez está más de moda el mundo del café. Bueno, yo creo que esto son tendencias, como hace unos años entró el mundo de las ginebras, ahora está en el punto de ebullición el mundo del café. El mercado está creciendo muy poquito a poco, pero está creciendo y la gente se está dando cuenta, pues, qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar. Y bueno, y tal y como están las cosas, además, en el mercado español, pues yo creo que más ahora que nunca hace falta ese tipo de profesionalidad, ¿no?
Jo vaig per a un establiment i un café em pot valer 1,20 €.
Sí.
¿Qué? ¿Just?
Sí, es justo. Depende de qué tipo de café nos vayamos a beber.
D'acord.
Hay cafés que nos bebemos por 1,20 € que son excesivamente caros por la calidad que nos estamos bebiendo.
Porque, esclar, el que hi ha a la tassa, ¿qué deu valer?
Lo que hay en la taza, ¿qué puede valer? Puede valer 15, bueno, depende, 15-20 céntimos si el café es bueno.
O sigui que...
20, dependiendo un poquito del café...
És un producte que surt a compte, el café,
sí,
eh?
Sí, surt a compte.
Vaja, poques coses no sé si deuen donar una rendibilitat tan alta que,
bueno,
que val.
És el que costa la bebida en si.
Sí, no, estem parlant de tots els costos afegits, claro, que hi hauria, claro, en, claro, això, eh? Sí, però en qualsevol cas, el producte final té aquest preu. Sí. De moment, com li estan anant les coses a l'empresa?
Muy bien, la verdad es que muy bien, cada vez hay más demanda en el sector del café y bueno, ahí vamos luchando poco a poco, día tras día y fomentando cultura.
D'acord. Aquí on s'ha de posicionar sobre quin cafè és bo, quin cafè no és bo, les multinacionals apreten, no apreten, els productors de cafè apreten, no apreten, quan un va a un lloc i aconsella un determinat tipus o una determinada maquinària, si és que s'arriba en aquest punt, sap positivament que esclar, que està prenent un posicionament professional que exclou altres productes i que per tant pot estar sotmès d'alguna manera a la pressió d'empreses que incideixin en dir, bueno, escolti, vostè promocioni'm a mi o promocioni'm a l'altre, no sé què. Passa això?
En el sector de l'hostaleria?
Sí, quan aneu pel món i us diuen, bueno, escolta'm, és que a mi em venen els d'aquesta empresa i m'ofereixen la màquina, el molinet, m'ofereixen tal, i vosaltres dieu, bé, sí, però...
Jo no. Les doy un consejo al sector de l'hostaleria, sobretot que se deja influenciar mucho de, sobre todas estas multinacionales, empresas que venden café, que durante muchos años lo que han hecho ha sido vender de todo menos café, ¿no? Te venden desde un toldo, te venden una máquina, y lo que no se preocupan es hablar y a fomentar cultura de café, que yo creo que sería lo necesario, ¿no? Si nosotros compramos un producto, lo que nos gustaría es formarnos ese producto para poder saber venderlo y subir la rentabilidad y subir el consumo y el volumen semanal o mensual. Entonces, yo siempre soy partidario de, número uno, de que cuando abrimos un local, un restaurante, hacemos muchas inversiones. Yo creo que la máquina debería de ser del mismo propietario quien debería hacer la inversión, y que nos tendríamos que preocupar más de hablar de café, no hablar de todo lo que lo envuelve. Hablar de café, de la calidad, comprarse cada uno su propia máquina, no atarse a ninguna empresa comercial o a ninguna empresa que haya, y ser libres y comprar el café que realmente más nos guste, ¿no? Yo, desde mi punto de vista.
D'accord, ser libres tiene un precio, ¿eh?
Sí, ser libre tiene un precio.
D'accord.
Y a veces ese precio sale barato.
Sale barato. Y en la mayoría de casos, ¿se atreven muchos o no a ser libres?
No, cada vez más. Cada vez más está el mercado exterior se está abriendo la mente y está empezando a ver este tipo de cosas. Mm. Pero bueno, cuesta, pero se ve.
Ulises, la gent sap idiomes? La gent d'empresa sap idiomes? O moltes empreses us venen a buscar precisament perquè hi ha una mancança de coneixements per anar pel món?
La gent jove sap idiomes.
Costa't una miqueta més.
La gent jove sap idiomes. Jo tinc 49 anys, la gent de la meva generació no en sap.
D'acord. Però la gent jove sí.
La gent jove en va sabent, però la gent que està als puestos de responsabilitat avui en dia no en saben. No en saben. La gent de 40 anys no sap idiomes.
Per les empreses és una condició ara sine qua non?
És una condició imprescindible. Estar en un món globalitzat que avui en dia no tenir idiomes és bàsic, és bàsic.
És a dir, que ningú...
Sobretot amb el mercat que estem avui en dia, que tant es parla d'internacionalització i de sortir i exportar perquè aquí el mercat no està bé, perdó, bé, és una eina imprescindible.
O sigui, que ningú es plantegi una carrera professional...
És impossible.
Sense pensar en un idioma.
Sense parlar, no hi ha un, sinó mínim un parell, no? No sé, aquí els catalans ho tenim una mica fàcil perquè canviem de registre constantment, aleshores el cervell està més acostumat a canviar de registre... Sobretot els castellans ho tenen més difícil, perquè els costa molt més amb un castellà aprendre una altra llengua. Els catalans ho tenim una mica més fàcil perquè el mecanisme ja el tenim.
D'acord, ho preguntava per si d'alguna manera moltes empreses us exposen una certa preocupació sobre el seu personal i sobre el coneixement d'idiomes del seu personal i us diuen, escolti'm, no un seminari, no, necessitaríem uns quants perquè veiem que hi ha una mancança evident de coneixement, o no és una de les preocupacions importants de les empreses?
Bé, de fet, nosaltres no som escola d'idiomes exactament.
No, però ho dic per si surt d'alguna manera
és,
la qüestió.
És un, aleshores, nosaltres es posem un servei molt exclusiu, no? Jo ja em dirigeixo directament pues, a un segment de gent d'un nivell alt. No?
D'acord, i per tant ja es dona per entès...
Ja es dona per entès, ja tracto amb persones d'un perfil una mica elevat i aleshores ja es donen per suposades algunes coses. No?
Es dona per suposat també que l'aprenentatge d'aquesta especificitat serà una inversió important?
Sí, ja es dona per entès perquè jo parlo amb professionals d'una qualificació alta i ja, ells mateixos ja m'expressen la seva necessitat.
O sigui que en aquests casos el preu no acostuma a ser un... Vaja, no sé si una qüestió de negociació molt...
No, perquè a més es posa despeses de l'empresa, no és un preu excessivament car, un seminari costa 200 euros, vull dir que un professional d'alt nivell que vingui des de l'estranger aquí a donar-te un seminari per 200 euros... Els costos són molt acostumats.
I més tenint en compte els pressupostos de les empreses, no?
Clar.
Esther, quan es posa en marxa un portal a internet, suposo que la inversió inicial, vaja, és bastant mesurada, o no?
No tan mesurada.
No, doncs vinga, plantegem-ho això. Per què no tan mesurada? Encara que tinguem aquella sensació de dir avui penso això i si em dono la gana, al cap de dos dies ja tinc la pàgina penjada.
A nosaltres no és el cas. Nosaltres hem tardat 2 anys en arrencar aquest portal perquè vam treballar molt els continguts, vam buscar, bueno, inclús ens han parat pel carrer i han dit, bueno, us felicito perquè sou l'única pàgina web que heu anat a la biblioteca, perquè també hem anat a la biblioteca i hem omplert els continguts, pues, no només dels artistes, de personatges il·lustres, d'història, hem posat molt de contingut i aquest treball de recerca pues, ha costat. No és tan fàcil com, vinga, va, això que diuen a la tele, que tu mismo te montes la pàgina web, pues no ha sigut així, ha sigut una feina de construcció, després hem invertit molts diners en un disseny de pàgina que no és un disseny de pàgina que fas una plantilla i ja està, perquè és una pàgina molt gran, que estem parlant d'unes 6.000 URLs que es diuen per idioma, amb la qual cosa això és un nivell de contingut molt elevat.
Això s'externalitza d'alguna manera, Esther, ho doneu a fer?
Sí, clar, i com t'he comentat sóc economista, sóc dissenyadora.
Però dic per si d'alguna manera això també acostuma a ser un mal de cap en el sentit de dir, bé, són coses que podrem dominar fins a un determinat moment, nosaltres volem això, però després algú ens ho ha de mantenir, després no. hem de tenir la seguretat que això funciona sempre, que els links funcionen sempre, que això no es penja, etc etc.
Nosaltres hem externalitzat el que és la construcció, hem confiat en un professional que l'ha construït, hem anat dient com ho volíem, nosaltres hem donat totes les eines per dir, bueno, volem així, volem estructurar-ho d'aquesta forma, però aquest professional ens ha format a nosaltres perquè siguem autònoms, jo no depenc d'un tercer per omplir els continguts.
D'acord.
Els posem nosaltres i nosaltres posem els links, posem les imatges...
És a dir, una de les condicions era que un cop aquesta pàgina estigués feta, vosaltres us poguéssiu encarregar del manteniment ja d'una forma autònoma.
Sí, això és un dels avantatges que tenim i que la gent ens felicita perquè som molt àgils. O sigui, ens demana una cosa avui i al vespre està posat i penjat, perquè depenem de nosaltres mateixos. No hem de demanar que un altre ens ho faci, que potser té unes altres prioritats. O sigui, són les nostres i els nostres clients són els primers.
D'acord. Òbviament, la pàgina pot permetre també l'ingrés de diners a partir de publicitat inserida, etcètera, etcètera. Fins a quin punt això és combinable? Fins a quin punt la pàgina pot incorporar publicitat? On, en quins llocs, si la publicitat a internet o en els webs és un element que encara costa molt de difondre o de fer entendre a moltes empreses o no?
A veure, nosaltres partim de la base que donem informació de Sitges tota, tota la informació. Per tant, tenim directoris de restaurants, d'hotels, d'acadèmies, de tot. Llavors, aquí és on entra la publicitat, que dius, bueno, tu estàs en el directori, però vols sortir destacat respecte a la resta? Això és publicitat. Llavors, es poden ficar banners a dalt de tot, a cada secció, ja sigui de bars o de restaurants, hi ha un banner que podem fer que linki a la pàgina del que ho sol·licita, en cas de que no tingui web, perquè ens hem trobat molts clients que no en tenen. Nosaltres els generem un espai dintre de la pàgina. Després, quan parlem de rutes turístiques i proposem rutes, també diem... Hi ha empreses a Sitges que també et donen aquest servei. I allà podem ficar la publicitat també d'empreses que donen aquest servei. La veritat és que com que abarquem tot, es pot ficar la publicitat en qualsevol punt de la pàgina que explica un tema en concret.
És un àmbit encara massa innovador perquè es pugui... No sé, d'alguna manera hi ha un cert recel a dir sí, jo posaré la publicitat aquí, però com sabré si això és efectiu, si no és efectiu, si em funcionarà? És una de les, no sé, preguntes recurrents que us poden fer quan parleu de la publicitat a la pàgina?
Bé, a veure, ens hem trobat els clients que inclús ens han trucat i ens han felicitat perquè hem posat publicitat només amb nosaltres, amb la qual han vist el retorn. I m'he trobat algun cas que m'han dit, mira, m'han trucat preguntant-me, escolta'm, aquest descompte que estàs fent el tens per aquesta marca o aquest model? I diu, home, jo sé que això només ho he posat a vosaltres, amb la qual cosa valoren el retorn. També podem valorar el nivell de clics que han fet amb algun banner en concret, amb la qual cosa és més valorable que potser amb un paper, perquè el paper dius, bueno, no saps qui l'ha vist o no l'ha vist. I avui en dia pràcticament tothom que busca alguna informació, primer busca internet i després potser va a la botiga. Però és difícil potser anar a buscar la revista aquella que pugui tenir. Entres a internet, poses Sitges, restaurants, o Sitges, lloguer de cotxes, o un taxi, el que sigui que busquis, normalment, hasta el meu pare, que és gran, ho busca per internet.
En algun moment veu pensar en la versió en paper, o no?
No.
De bon principi veu plantejar ja només, exclusivament...
Sí, perquè avui en dia és que, a més, amb els mòbils. Vas pel carrer, busques algú, et connectes al mòbil i ho mires per internet. El que vam tenir molt clar és que la pàgina web havia d'estar adaptable també a dispositius mòbils, perquè vas pel carrer i dius, ai, ara estic aquí, no sé on està això, i ho busques i ho trobes. Llavors, no ens ho vam plantejar en paper perquè és que arribem a tot el món. Llavors, qualsevol persona, estigui a Rússia, estigui a Estats Units o... on vulguis del món, es connecta i si té intenció de venir per la zona, per Sitges, li oferim. Si ho fem en paper, això no arribarà. I el que volem és promocionar Sitges aquí a Sitges i a tot el món.
Fem un punt d'estadística dels continguts de la pàgina i en el recorregut que ja porta la pàgina. Què és el que s'acostuma a buscar més en una pàgina com aquesta?
Ens han buscat molt el nivell de l'agenda. L'agenda...
Les coses que passen, vaja.
Les coses que passen, les notícies, la secció de les promocions, i després, doncs, això, restaurants, hotels, les platges, perquè com que també expliquem les platges, les mides que tenen, quins serveis tenen, doncs miren quina platja és d'anar, això, potser... Bueno, i la part de nens, perquè toquem molt la part de...
La part de nens?
Sí. Perquè a vegades Sitges no es planteja com a per venir amb nens o
família. L'Ulisses fa que sí, i hem de suposar que aquest és un sector...
Que tinc una criatura.
I segurament molts pares deuen fer, mare de Déu, la que costa a vegades trobar activitats per nanos, etc etc. I això és una de les coses més
buscades. Nosaltres, dintre de... Sí, perquè poses sitges amb nens i expliquem quines activitats poden fer, quina agenda tenen...
On pots anar amb criatures?
On pots anar amb nens? On estan els parcs, les pistes esportives, quins esplais hi ha, quines entitats te'ls ofereixen. I llavors, clar, a través de la newsletter que enviem a més de 200 famílies de Sitges que la reben, a part de tenir l'agenda i les notícies i tenen les promocions dels nostres clients, dels descomptes i tot això, que a partir d'aquí miren, ah, bueno, pues mira, tenim aquests que fan l'obra de teatre per nens a tal dia, a tal hora, o això. És curiós, però Sitges té molta cosa per nens i a vegades no és conegut. I llavors, pues, bueno...
No és conegut més enllà d'anar als gronxadors o d'anar...
Exacte, però hi ha una gran oferta i molt maca, i val la pena conèixer-la i donem aquesta informació. Ja tinc...
Per difondre la cultura del cafè s'ha d'anar, no sé, a alguna escola o algun lloc per dir-me. Vostè surt d'aquí i és, jo què sé, mestre de cafè i pot ensenyar a algú o altre? O com va això, Carlos?
Sí, bueno, ahí en el Instituto Español del Café damos todo tipo de formación, desde cursos en el país de origen hasta bueno, pasando por barista 1, barista nivel 2, pasando por análisis de café verde, pasando por tueste... por todo lo que tenga que ver con el mundo del café.
Perquè hi ha moltes escoles que ensenyin això?
No, ara...
Pregunto per això, de dir, sí. Vostè què és, barista? Molt bé, on ha estudiat? Si no. És que es pot dir d'aquesta manera o si sí. Veritablement això va per un altre camí? O,
bueno,
o com...
nosotros contamos con la certificación de SCAE, que es una Specialty Coffee Associations of Europe, que es una asociación de cafés especiales de Europa, donde nosotros damos el certificado en el Instituto Español del Café, es de los pocos centros de formación que hay en España, que sale la gente cuando viene a hacer un curso barista nivel 1 o barista nivel 2.
Venen de què? Directament de dos estudis normals? No cal que passin per cap altre?
No, tienen que tener o 6 meses de experiencia en el sector del café. Ajá. O en su defecto tienen que tener un título de barista nivel básico.
D'acord.
En el caso de que no lo tengan, en vez de empezar por barista nivel 1, empezarían por el básico.
D'acord, però és a dir, poden començar des de zero.
Sí, poden començar.
Per dir-ho d'alguna manera, sí, és a dir, jo vinc aquí i vull tenir, vull ser un especialista en això. Doncs comença vostè des de zero.
Sí, és que por desgracia, y más en España, la gente tiene que empezar de zero, ¿no? Porque la cultura que hay en España sobre el mundo del café es bastante bajo.
Quants cursos són?
Son, pues, cerca de 7 cursos.
Déu-n'hi-do.
Cerca de 7 cursos. Entonces, volviendo un poquito a lo de antes, que era la certificación, la asociación de cafés especiales, ¿dónde sales con la certificación? Por esta asociación que está en Londres, y bueno, esto es un título que te sirve ya pues a nivel europeo.
D'acord, ¿y a exámenes?
Sí, hay exámenes, que bueno, en el caso de que no lo pases, tienes que volver a hacer el curso, y en el caso que lo pases, pues bueno, tienes tu título, tu diploma, y está certificado en la página web de Londres, y bueno, y es un valor añadido a la hora, pues bueno, de buscar un trabajo, de aumentar tu currículum, de...
Quines empreses pensen en cursos així pels seus professionals? Hotels, pues, restaurants, cafeteries?
Des hotels, restaurants, cafeteries, distribuïdors de cafè, tostadors de cafè, pues que llevan muchos años tostando, pero bueno, se quieren buscar la química de ese tueste, quieren buscar el porqué, pues entonces vienen al instituto y salen con el título de tueste. Todo desde la persona que pasa por pie de calle por enfrente del instituto y quiere entrar porque tiene ese tipo de inquietud, está abierto para todo el mundo, para todo tipo de personas que tengan ese tipo de inquietud.
I cada vegada hi ha més empreses que pensen en un professional específic per això?
Sí. I que a veces está más de moda. Las empresas comerciales o las empresas que llevan muchos años se están reciclando y lo que están haciendo es coger, forman a una persona y tienen un formador interno o... lo que hacen es fomentar a esa persona dentro de la empresa y guiarles un poco.
Qui acaba els 7 cursos deu ser, vaja, un cum laude cafeter.
Sí. No, lo que acaba los 7 cursos, luego se tiene que asimilar y siempre tiene que ir haciendo cursos de reciclaje. El mundo del café, bueno, el café, el producto del café es un producto vivo y bueno, yo considero que tienes que ir reciclando y tienes que siempre ir actualizando constantemente.
D'acord. És millor prendre el cafè en càpsules que com ho preníem abans, que ficàvem el cafè dins allò i vinga, cafetera i manta?
Depende de la manipulación, quién te haga ese café. Entonces, el concepto de las cápsulas está muy bien porque no hay ningún tipo, hay muy poca manipulación del producto. Entonces, una persona que esté bien formada, una persona que no tenga ningún tipo de formación, ese café, pues te va a salir mínimamente bien. Ajá. No te va a salir un 10, te va a salir un 6.
És el secret dels ignorants, sí, que fem sempre el café bo perquè no fem cap altra cosa que ficar la càpsula i s'acabar la discussió.
Exactamente.
D'acord.
Pero bueno, yo prefiero ese tipo de café, como se hacía antiguamente, siempre y cuando pues el tipo de café sea un café de calidad, tenga un tueste adecuado, utilicemos el gramaje que se necesita por la cantidad de agua y la temperatura adecuada, ¿no? Esos son los conceptos de la manipulación para extraer un buen café en cualquier tipo de máquina.
Perquè pels cafeters, el café és el café de la cafetera d'aigua i del goteig, i etcètera, etcètera?
No, depende del momento del día el café que más te apetezca. Por las mañanas me tomo un espresso, a media mañana me tomo un café de filtro, te puedes beber el café que quieras en el momento que quieras. Yo tengo
no,
una frase...
No sé si tenim aquesta possibilitat, Esther, de fet, aquestes combinacions. Que no, Ulisses, ho pots fer això al llarg del dia.
Després, però és un gust personal.
És un gust personal. Sí. Amb sucre?
Sense sucre, si el cafè és bo, sense sucre.
Sense sucre. Esther?
Jo és que sóc molt dolça.
Jo també. Aquí hi ha dos de pecat mortal, eh? Això, eh? Per començar el dia, un espresso?
Per començar el dia, un espresso.
És espresso.
Sí. I després, bueno, a medida que va passant el dia, segons lo que me apetezca, es un café u otro. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que es decir, es dime quién eres y te diré qué café prefieres, ¿no? O sea, eso lo que refleja en esa frase es un poquito de que el mundo del café no es una bebida amarga en un espresso en 25 segundos y 30 mililitros.
¿Sí?
No, el mundo del café es un mundo muy amplio donde podemos encontrar muchísimas variedades de café, cada tipo de café va a ser un mundo diferente y diferentes tipos de extracción para diferentes momentos del día.
És clar, això de presentar el cafè amb una galateta al costat?
Sí.
Què?
Bueno, está bien.
Está bien.
Sí.
Amb xocolata negra?
También.
También.
Sí. Se puede, o sea, el café es un producto que se puede hacer muy buenas combinaciones, sean con galletas, todo tipo de salsas, chocolates, que es ese mundo de creatividad que
també aposteu.
Sí. Bueno. Que hay cursos de que se llaman bebidas de invierno, bebidas de verano, que son todas bebidas a base de café, con alcohol, sin alcohol, y que bueno, que se puede llegar hasta donde llegue la imaginación de cada uno.
Una qüestió final, ¿està tot molt fumut?
Es pot dir que sí, però que es pot millorar molt, i posant ganes, entre tots tirem endavant. Estem al món de la col·laboració.
Ulisses, ¿està tot molt fumut?
Jo sóc optimista per naturalesa, el sol surt cada dia, o sigui que...
O sigui que...
Que les xifres macroeconòmiques són unes, però jo sóc venedor, vull dir, no ha sigut mai fàcil vendre. Si fossin millors, jo també hi hauria més competència.
Carlos, suposo que amb tanta cafè no deuen estar fumudes les coses, eh?
No, sí que és verdad que, bueno, tal com estan les coses, mal estan. Però que, bueno, que hay que ser optimistas y lo que hay que apostar es por profesionalizarse y por... Pues seguir adelante.
Esther Font, Ulisses Juncà, Carlos Moral, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies.
Les 11, en 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.